Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
8.36, 3.36, és un plaer avui saludant en Miquel Joana, i és professor d'Economia a la Universitat de Barcelona i, a més, col·laborador d'aquesta ràdio en dues facetes, precisament doncs, com a voluntari de CAF, i també doncs, cada 15 dies ens porta el seu anàlisi, el seu comentari d'actualitat els divendres. Molt bon dia.
Bon dia, com va?
Molt bé, com vas tu?
Bé, bé, tot bé. Aquí estan preparats. He preparat un menú.
Un menú vegà?
Jo diria
vegà no, perquè hi ha ous, no?
Exacte.
Hi ha proteïna. Hi ha proteïna animal.
Vegetarià, sí.
D'acord. Doncs endavant. Comencem pel que tu vulguis.
Pels ous.
Di-do, vinga, pels ous.
Mai millor dit. Bé, no sé si us heu donat compte, però els ous s'han encarit una mica.
Una mica, sí.
El darrer any han augmentat un 30% els preus dels ous. Per tant, això és a dir, en totes les seves categories. Sabeu que els ous hi ha 3, 2, 1 i 0. I llavors hi ha M, L i XL. Tots els que no són més petits de la categoria M ja van a derivats, és a dir, per fer maioneses i ja. Tots els derivats de ous. I, per cert, també és curiós perquè aquí a Europa, més la categoria 0 és ecològica, la categoria 3 és que estan les gallines engabiades. De fet, ja hi ha molts de supermercats que la categoria 3 ja no la venen. I llavors la que compra la majoria de la gent és la categoria 2, que són de gallines camperes, que estan gallines estan que no estan tancades. Estan dins un corral, dins una gàbia, també.
Dins un corral. O sigui, que diuen que estan en terra, però bé, en fi, tampoc és que tinguin allò una finca de diversos quilòmetres quadrats, eh? Estan tancades.
Exacte. Estan com un galliner tota
petit,
la vida,
sí.
Sí, petit, més aviat petit que no gros. Bé, total. I per cert, a Europa els ous han de ser marronets. No són blancs. Per exemple, també a Àfrica són ous blancs, en canvi a Europa són tots marronets. Perquè al final també és molt important que menjar amb pesulls. Això és molt important saber-ho perquè això és així. I bé, total, que han pujat un 30% el preu dels ous en un any. I quines són les explicacions? La principal explicació és la grip aviària, que està afectant sobretot els Estats Units i algunes granges del nord d'Europa. I això fa que, per exemple, s'han sacrificat milions de gallines, sobretot les gallines ponedores, només faltaria. En els Estats Units s'han sacrificat 50 milions de gallines.
Que es diu aviat, eh?
Sí, 50 milions de gallines són moltes gallines. I a Europa, 15 milions de gallines. De fet, de moment fins ara a Espanya no s'ha detectat cap cas de grip aviària. És a dir, han pujat un 30% sense haver-se detectat cap cas de grip aviari. Això ha estat una gran crisi als Estats Units, que ha fet pujar el preu dels ous fins a $14. $14. Aquí tenim una dotzena, alerta, perquè a Europa els ous van per dotzenes. Als Estats Units són 10. No és una cosa menor perquè Europa és un 20% més. La unitat de mesura és un 20% més, perquè el 20% de 10 són 2. Per tant, aquí tenim 12 ous i allà 10. Però si salvam aquest petit matís tècnic, ha pujat moltíssim el preu dels ous. De fet, com que estava preparant això d'aquí ahir, vaig anar a comprar i realment és veritat, el preu dels ous ecològics està quasi 5, de categoria 0, ous ecològics, quasi 5 euros. És a dir, Déu-n'hi-do aquí, eh? I bé, això d'aquí ha fet que ha provocat un trencament d'estocs. M'agrada molt que es feien servir la paraula dels economistes amb una espècie una mica peculiar. Perquè tenim trencament d'estocs. Trencament d'estocs ni històries. És quan ja no n'hi ha. Quan no hi ha ous. O bé reaccionament d'ous. Això d'aquí quan on va, i si per exemple agafes 3 dotzenes d'ous, on vas? Tu només te'n pots comprar un. I això és una crisi dels ous. Que per cert, als Estats Units, doncs, que està caient, senyor president, deixem-li dir així, perquè si no que tindré problemes. Demana que, per favor, demana a Europa que vol ous. I, evidentment, els europeus, llavors allò en parlarem el que li han dit els danesos. Total, primer, grip aviària. Segon, augment dels costos de producció i el fet que aquestes granges cada vegada són més ecològiques. Evidentment, el sou ecològic es basa perquè és un canvi d'alimentació més aviat. És a dir, molt més pinsos naturals més que elaborats. Llavors també hi ha un encariment dels pinsos i de cereals, dels blats i sedaxa, i llavors també un encariment de l'energia, del transport, dels envasos, i bé, allò que també t'havia dit, que pràcticament ja s'estan eliminant la categoria 3 del consum humà, que ja va directament a derivats de sou. I tercera explicació, perquè s'ha disparat el consum d'ous. Perquè, no sé si te'n recordes, que no podies menjar més de 2 ous a la setmana i tal i qual, això ja no serveix.
No, de fet hi ha com una... Està vivint una segona joventut, una època d'aurada l'ou. Tots els nutricionistes i dietistes es posen d'acord que menjar, si vols, 1 o 2 ous, depèn de les teves necessitats, si ets un al·lot de 20 anys o una velleta de 80, canvia. Però menjar 1 o 2 ous al dia no fa cap mal, al contrari, és una cosa... Bé, si te'ls fregeixes cada dia amb oli de girassol, però si te'ls menges bullits o passats per la paella o el que sigui, doncs que són bons.
Sí, no, vull dir que això ja no compta.
Perquè abans teníem aquell pànic del colesterol, ui, l'ou, tenia molt mala fama l'ou, te'n recordes?
Sí, però això ja saps que això amb alimentació és la teoria d'espèndol. És a dir, no sé si te'n recordes que el peix blau matava. Si menjaves una mica de peix blau et podies morir immediatament. I ara, com no mengis peix blau, et moriràs igualment.
Sí. Escolta una cosa. Sobre aquesta notícia que has comentat, no et vull llevar temps, però dues reflexions. Una, la grip aviària. Els científics i també doncs, els analistes de riscos i els estrategues es posen d'acord que tard o d'hora, la grip aviària saltarà als humans. Saltar els humans d'un animal a un altre i que tindrem una pandèmia, veurem de quina dimensió, doncs aquí amb naltros. Ja està saltant animals de 4 potes, cavalls, o sigui, tard o d'hora saltarà a una altra espècie, la dels humans. I dos, potser amb les gallines i els ous passa com amb l'oli, no? Tanta gent a Formentera que falta que finalment la cooperativa doncs, estreni el trull, finalment, però tanta gent que ha sembrat olives aquí a Formentera perquè amb el car que estava l'oli embotellat que portàvem, doncs ja me'l faig jo l'oli, però amb les gallines potser passa el mateix, ostres, els ous estan tan cars, doncs començarà la gent de Formentera a posar més gallines a casa seva si tenen tros.
Efectivament, ara t'explicaré una cosa que als Estats Units i veuràs que s'extinció de l'espècie humana està a prop. El que volia dir és que s'ha disparat el consum d'ous. El consum d'ous ha augmentat un 15% en 2 anys. És a dir, és important això d'aquí, eh? I a diferència dels Estats Units, en el cas europeu no hi ha desabastiments d'ous. Si voleu anar a comprar ous, trobareu ous, es pagareu un 30% més car que fa un any, però que hi ha ous. Llavors, perquè vegis als Estats Units el problema que tenen, una empresa ha decidit posar gallines de lloguer.
Oh, gallines de lloguer.
Sí, ara veureu per què l'espècie humana està a prop de col·lapsar. Una opció, és una opció per combatre la crisi dels ous dels Estats Units, perquè els ous dels Estats Units han passat de 2,51 dòlars a 4,77 dòlars. Estic parlant, això de fins 14, jo em pareix una mica exagerat, però que s'ha doblat el preu dels ous dels Estats Units és veritat. I llavors el sou als Estats Units s'ha convertit en un autèntic producte de luxe. Mm. I per tant, una empresa que es diu Rent the Chicken, en lloc de les gallines, ofereix un servei peculiar. És un kit que consta d'un galliner portàtil, 2 gallines ponedores, pinso, accessoris i instruccions per cuidar-les per 400 dòlars. I garantitza que en més de 48 hores l'empresa assegura que pots tenir ous frescos directament en el teu jardí. Uh-huh. És un contracte que... de temps, o si no, se'l pot retornar en els 6 mesos. Sí, perquè vegis que mare santa, ja només faltava això. I llavors també, de fet, a la frontera amb Mèxic, la crisi dels ous és tan important que hem decomissat més ous passant la frontera que no fentanil. És a dir, això...
Però hi ha comparació...
No, però perquè veig que és un problema important. Sí, sí. Llavors també, ha demanat, Estats Units ha demanat ous I Dinamarca, evidentment, no vol exportar ous als Estats Units perquè estan amunt i avall, perquè Groenlàndia és un territori que està adscrit, diguem-li, és un territori autònom, però que està adscrit a Dinamarca, que diríem que forma part de l'estat de Dinamarca, i evidentment no estan gaire amics els danesos en sus Estats Units. I també ara ha demanat també a la seva amiga, na Meloni, d'Itàlia, per veure si pot exportar ous. I clar, això d'aquí fa que produeix ous. Si tu als Estats Units te paguen el doble pels ous, pues tu en comptes de vendre-los aquí, el que fas és vendre-los a Estats Units. Però evidentment, si en Trump us està posant aranzel, us està tractant a patades, i ara va i mos demana ous, què vols que et digues? Això d'aquí també té una miqueta fa una mica de riure.
Sí, fa una mica de riure i en fi, i és per dir-li, com si fóssim nens petits, no? Fer-li la botifarra, no? Doncs no, ara doncs els ous, que te'ls pongui l'Elon Musk.
Sí, que te'ls confitis. I llavors, volia parlar una miqueta de la darrera... Perquè hi ha hagut un canvi important del tema dels aranzels d'en Trump. En Trump ha anunciat aranzels, tornem-hi, que jo em vaig fart i encara amb el que queda. Hi ha un canvi d'estratègia, una passa endarrere. Es veu que algun assessor assenyat li haurà fet veure a en Trump que no pot anar amenaçant països. I li he dit, escolta, si tu vols protegir una cosa, la protegeixes. I independentment, el que no pots és, mira, ara tot el que venga de Mèxic, tant. Tot el que venga de Canadà, tant. Que, per cert, llevat de s'acer i s'alumini, tot l'altre està en suspens. És a dir, que això d'aquí també ho hem de tenir present. Llavors ha fet un canvi d'estratègia. I he decidit que... però segueix en la guerra comercial, que quedi clar. Guerra comercial. I l'objectiu és posar un aranzel a tots els automòbils d'un 25% de tots els automòbils fabricats fora dels Estats Units. Uh-huh. I l'idea que té és atreure fabricants estrangers per instal·lar fàbriques en territori nord-americà. Per tal, clar, si tu instal·les les fàbriques en territori nord-americà, ja hauràs esquivat aquests aranzels. Per exemple, això ja ha tingut un efecte, perquè és molt important de veure les reaccions immediates. Uh-huh. Honda, que és un fabricant japonès, com tots sabeu,
sí,
ha decidit fabricar un nou model a la planta que té Indiana en comptes de Mèxic. Hmm. Clar, aquí, si t'hi penses una mica, ja ha tingut efecte l'objectiu que tenia en Trump. Però s'ha de dir que la indústria automobilística dels Estats Units depèn molt de la cadena, això no ho he comentat, de la cadena de subministrament de Mèxic i Canadà. I encara no se sap si aquests aranzels s'aplicaran només als automòbils, també inclòs els camions lleugers, que entren als Estats Units, o també els components dels cotxes. Perquè, clar, com que si també afecten els components dels cotxes, així sí que també encara afectaria més en els fabricants nord-americans. De moment, diuen que les parts fabricades a Mèxic i Canadà, els components de cotxe fabricats a Mèxic i Canadà, quedaran exemptes d'aranzels. Hem de llegir la lletra petita a veure què diuen. Jo també, si me preguntes a mi, jo diria que no és tan asa com per posar també aranzels en els components dels automòbils. Ja, però s'ha de conèixer exactament... si s'aplicassin aranzels en els components, als Estats Units els cotxes s'encaririen una mitjana de $3,000.
Déu-n'hi-do. Avui llegíem en els titulars que ja se sap doncs, que aquí la potència europea en fabricació d'automòbils és Alemanya que li ha passat, bueno, ha guanyat la batalla a França és un país que ja està deprimit econòmicament, imagina't si no pot, perquè bé, als Estats Units hi ha gent que compra Volkswagen Golfs, o sigui...
Sí, ara això tinc preparat.
Endavant.
Els números aquests d'aquí. Per cert, el dia 2 d'abril, em pareix que és dimecres. Dimecres, setmana que ve, ha anunciat més aranzels i han anomenat el dia 2 d'abril, aquest dimecres 2 d'abril, com el dia de l'alliberament.
Sí,
i farà
ho
una
vaig
bateria
llegir,
de nous aranzels, ja us ho deu preparar, perquè,
sí.
bueno...
Quina banalització del que són les dates històriques que han conformat el gènere humà, el dia D, el dia de l'alliberament, el dia de l'alliberament dels nazis a Europa, i ara és un dia que vol agafar aquest concepte i aplicar-lo a una decisió d'economia política.
Sí, mai millor dit. Sí, és a dir, amenaçat en posar arancels a tort i a dret, és a dir, bueno, ja veurem què diu. La resposta de tot això d'aquí, és a dir, ara, bueno, això és el que diu que farà i tot això. És a dir, anem a fets pràctics, a realitat, realitat. Per començar, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que la Unió Europea lamenta profundament aquests arancels i que, com sempre, continuarà buscant solucions negociades, sempre intentant negociar tot això d'aquí. Total, que els arancels de Trump han suposat que l'impacte va caure, fer caure les borses mundials, per dir-ho així, un 6%.
Sí. General Motors ha patit molt.
Sí, ara tu mateix que veureu aquestes coses. Stellantis, al final, ha baixat un 4%. Stellantis, també és interessant, perquè Stellantis fa Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Lancia, Maserati, Alfa Romeo, però també Jeep i Chrysler,
sí.
que són empreses nord-americanes, però ara ja són d'Estelantis.
No, però mira, de fet, això està molt interessant, perquè a qui ens agrada que li agrada el futbol, fa molts anys que Jeep patrocina la Juventus,
sí?
de Turí, doncs té una raó, perquè és capital italià, de fet. No?
Efectivament, sí. Efectivament. Sí. Sí, perquè és el grup que li diuen Estelantis. De fet, el Jeep Compass es fabrica a Mèxic. El Chrysler, és que clar, aquest Jeep que es fabrica a Mèxic, que els nord-americans, el Jeep se'l consideren seu, cuidado, igual que el Chrysler. Aquest Jeep Compass que es fabrica a Mèxic, si tu el compres, tindrà arancel del 25%. Chrysler Pacific es fabrica a Canadà. Hi ha altres models que, evidentment, es fabriquen a França i Itàlia. És a dir, això d'aquí. Llavors, Mercedes ha caigut en borsa un 3,5%. Porsche, que també és una marca de Porsche, un 3%. Volkswagen, que tu abans ho comentaves, un 2%. BMW, un 2,5%. Clar, Mercedes, BMW i tot el grup Volkswagen ha caigut. És a dir, és molt important perquè el 50% dels cotxes venuts als Estats Units són de fora. Per tant, els consumidors veuran reduïdes les seves opcions i preus més alts. O sigui, quan jo dic que els arancels encareixen els preus en els que el posa, és evident. Qui guanya aquí? Atenció. Tesla hi guanya. Perquè tots els cotxes venuts als Estats Units, en Tesla d'en Musk aquest, tots els seus cotxes venuts als Estats Units són fabricats a Texas i Califòrnia. I, evidentment, ahir, quines accions varen pujar? Les de Tesla.
Sí, però Tesla ahir sentia que porta en comparació amb, per exemple, amb el mateix mes de març o el mateix mes de febrer, no sé quina era la dada de l'any anterior, havia tingut una caiguda tan bèstia de vendes de cotxes a Europa.
O sigui que, sí, més d'un 50%.
O sigui que pot guanyar per una banda, però per l'altra se li està fent un boicot en tota regla a Europa, a Tesla.
Sí, perquè el Tesla era un cotxe elèctric, amb energies netes, progressista, i llavors veus el moniato de l'amo fent la salutació feixista, nazi, ara s'ha fet nazi, i inclús molts de compradors europeus ja tenen vergonya de tenir Tesla.
No, i a més, que hi ha alguna alternativa, alguna competència xinesa, que ja et carrega el cotxe elèctricament com el temps que t'ho fas servir per posar benzina, en 5 minuts.
Els cotxes elèctrics xinesos són una passada. Són una passada. I això és el que vendrà, i està claríssim que vendrà. Seguint, General Motors, que no és europea, sinó que no és americana, va caure un 8%. També perd, per què? Perquè importa els models de General Motors, el Silverado, el Chevy Trax, l'Equinox, de Mèxic, Canadà o de Corea. Els 46 de les seves vendes als Estats Units ve de fora. Això, és a dir, de General Motors, el que ven General Motors als Estats Units ve de fora, quasi la meitat. Ford, que també, si alguna cosa és que no és no yankee, per dir-ho així, va caure un 3%. El Bronco Sport, el Maverick, el Mustang, Match, Electric i l'Edge també es fabriquen a Mèxic i Canadà. És a dir, el 20% dels seus cotxes venuts als Estats Units són importats. És a dir, de General Motors, el 46% dels cotxes que van als Estats Units són importats. Ford, produïts fora dels Estats Units, vull dir. I Ford també un 20%. Clar, perquè s'impacta més fort en les marques alemanes, com tu deies abans, perquè són les que més depenen del mercat dels Estats Units. I això, però alerta, perquè les empreses de components, com l'alemana Schaeffler o la francesa Valeo, també han caigut un 7% en bolsa. I seguint la ronda mundial, Hyundai, que és coreana, el grup Hyundai Kia, va caure un 4%, Mazda un 6%, això ja és Japó, Honda un 2,5%, Toyota un 2%, Tata, que és de la Índia, un 5,5% va caure. És a dir, amb un ratet, aquest senyor, el senyor Trump, va fer una debacle important en el sector automobilístic mundial. És a dir, que poca broma, perquè ja sé que fem una mica, ho banalitzam una mica,
no.
Però si tu vas a mirar tot el que ha implicat aquest aranzel sobre les importacions de cotxes, els cotxes importats als Estats Units, realment important. I finalment, volia parlar, que no en parlarem perquè no em dóna temps, de l'euro digital. És una moneda que ve. I és molt, molt, molt interessant. Molt interessant, ja explicarem el pròxim dia, d'aquí 15 dies, ja explicarem com funciona. I és bastant interessant perquè pot suposar un canvi en el sistema de pagaments de l'eurosistema. Quan es parla d'eurosistema, és el Banc Central Europeu, Banc Central Europeu que està a Frankfurt, més els seus de tots els bancs que formen part de l'eurozona. El Banc Nacional, per exemple, el Banc d'Espanya, està dins el que és l'eurosistema. I és molt interessant perquè hi ha un element, que aquest és nou, que podrà funcionar online i offline. Però el problema que té l'euro, perquè l'euro digital, el que està clar és que surt d'efectiu, va a la baixa. Amb la pandèmia, la gent s'ha basat a pagar en targeta. Ja no es pal de la joventut. Allí a la facultat, quan vaig aprendre cafè, crec que els únics que pagam amb efectiu devem ser la meitat dels professors. Perquè vegis que ja no paga ni Cristo amb efectiu. Per tant, serà molt interessant veure com l'euro digital s'implanta, si bé la decisió serà a finals d'enguany. Encara no existeix això d'aquí. Però ja en parlarem dels avantatges i com està muntat i quins són els beneficis d'això. També s'ha de dir que aquí hi ha l'únic problema que jo hi veig és que és molt digital. I aquí hi ha el problema de la bretxa digital, que fa que, per exemple, les persones majors que no estan tan aficionades en el tema digital, aquí poden quedar una mica excloses. I això d'aquí és la principal pega que jo hi veig. També les persones amb diferents capacitats, les persones que no tenen accés a compte bancari, les persones que no tenen coneixements digitals, que són bàsicament persones majors. És a dir, és una moneda que intenta ser inclusiva, però té l'única pega és aquesta. Però tot l'altre són avantatges, que ja en parlarem d'aquí 15 dies.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Miquel, Joan, una volta més. Tinc entès que vens a passar el cap de setmana a Formentera, a veure família, a disfrutar, a gaudir de la primavera illenca. Doncs que tinguis bon viatge.
Molt bé, vinga, vagi bé.
Salut.
Gràcies.